cerca de ti.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Benvinguts a la teva COPE més propera. 10 minuts, arribarem a 1:15 del migdia. Soc el José Miguel Cruz, com sempre estic encantat de parlar amb vosaltres i estic convençut que avui començarem indignats perquè hi ha tot un què davant de tot això. Us explico. El govern de la Generalitat va avançar i va dir aquesta notícia, va dir clarament que aquest estiu no es podrien substituir les baixes del personal sanitari pels torns de vacances. Ja comencem molt malament amb tot això. I comencem aixecant les orelles. I comencem amb moltes històries. Per què? Bé, no es faran contractacions ni es renovaran els contractes eventuals. I per què? Doncs perquè el govern ho justifica per la falta de pressupost i d'una partida de 300 milions d'euros. 300 milions d'euros? I per això no es pot fer. De fet, ara el conseller en funcions, el senyor Manel Balcells, assegura que hi haurà l'assistència mèdica assegurada. Pues no me lo creo. Em perdonareu. No me lo creo. No està l'assistència mèdica assegurada. I estem jugant amb foc. És jugar a... me lo juego todo un número. És posar en perill la vida dels ciutadans. Perdoneu que ho digui d'una manera tan clara i tan dura en aquest cas, però sí, és jugar amb la vida dels ciutadans. Perquè si falten metges, perquè no substitueixen els que hi ha, que ja falten, si falten infermers i infermeres, i no substitueixen les que agafen vacances, i això hem d'afegir si algun metge o algun infermer o alguna infermera doncs agafa una grip a l'estiu, que és possible, o es posa malalt, que és possible, Llavors, qui ho substitueix? Llavors, seria una baixa sobre una baixa. I això en què repercuteix? Estem parlant no només d'hospitals, sinó també parlem de centres assistencials, de CAPs. Clar, i això en què repercuteix? Clar, tant de bo ningú de tots nosaltres ens haurem d'apropar al CAP per qüestions d'urgències ni a un hospital. Tant de bo, toquem fusta, que tinguem una bona salut. Però sabem que en qualsevol moment pot passar qualsevol cosa i necessitaràs una assistència mèdica. És possible, no? Necessitaràs anar al CAP o a l'hospital. Què passa si no hi ha metges que et puguin atendre? Què passa? I si passa qualsevol cosa, això com es regula? I la gent que està a planta, ja... amb llit, si el CAP no funciona i aquell CAP ha tancat, si és un CAP petit que ha tancat, llavors aquella persona que ha anat al CAP haurà d'anar a urgències de l'hospital. I què passarà? Perquè allà també faltaran metges. Una saturació. Tornarem a tenir la foto de la gent als passadissos fent cua? Tornarem a tenir la foto de persones en llits amb el gotero allà, enmig del passadís, en una camilla, perquè no hi ha llit a una de les plantes de l'hospital perquè s'han tancat llits? Tornarem a tenir aquesta fotografia? Bé, possiblement, a mi em sembla una irresponsabilitat. Una irresponsabilitat institucional claríssima i que afecta directament a la vida dels ciutadans. Per què? I tant de bo no passi. Però és molt fàcil arribar a una conclusió, però molt fàcil, vull dir, no cal ser tampoc un gran expert, només cal gratar una mica i dir, bé, si hi ha menys infermeres, a les persones que estan en llits, en habitacions o ateses, en comptes de passar la infermera cada hora o cada mitja hora, passarà cada hora i mitja o cada dues hores. Si hi ha menys metges, doncs també hi haurà el mateix passe. Llavors, això em dieu que no posa en perill la vida d'un pacient? Igual és un terme molt exagerat, però és que crec que s'ha de parlar en aquests temes, Crec que s'ha de parlar en aquests termes. És una qüestió indignant. Estem parlant d'una partida de 300 milions d'euros. D'això estem parlant. I segurament, amb el que dic, fins i tot pot ser un comentari, i ho admeto, fins i tot populista. Ho admeto. Però entre vostès i jo, vostès creuen que no es poden treure 300 milions per a una situació com aquesta? De debò, el govern de la Generalitat no pot trobar 300 milions per cobrir necessitats mínimes, ja no dir ampliar plantilla, ja no dir cobrir les places que faltes d'infermeria o de metges, no. Estic dient cobrint les vacances i les baixes de l'estiu. De debò no es poden trobar 300 milions d'euros? M'ho diuen, en sèrio? Igual, insisteixo, igual sóc una mica populista, igual sí. Però és que mires i dius, ostres, pues igual per altres partides sí que ens s'ha tret diners. I no ha estat, o no sembla tan difícil. Però és igual, encara que per altres partides, no vull fer comparacions. És que estem parlant de sanitat, estem parlant de la salut pública, estem parlant de la teva salut i de la meva salut, que no sabem què pot passar-nos a l'estiu. No ho sé. És una situació difícil, i ja us dic que els diferents sindicats de sanitat preparen mobilitzacions a partir del 20 de juny per protestar per aquesta situació, que de totes totes és indignant. Indignant. Quins hospitals seran els més afectats? Sergi Tor, bon dia, benvingut.
Molt bon dia, José Miguel.
En quins centres afectarà tot això?
Sí, anem a parlar ara en detall dels hospitals més afectats, però abans de tot, per aportar-te més números, el pressupost de salut del 2023, l'últim aprovat pel govern de la Generalitat, puja a 11.708 milions d'euros. És a dir, és un pressupost per càpita, per cada habitant de la Catalunya dels 8 milions, de 1.502 euros per persona. Aquests serien els números globals. El pressupost no aprovat, recordem que va haver la presentació del pressupost no aprovat, que va desencadenar amb les eleccions anticipades del 12 de maig, era de 12.132 milions d'euros, el que significava un augment de 424 milions d'euros i on havia la partida de personal que tu acabes d'esmentar. Això és la justificació per part de la Conselleria de Salut en Funcions d'Esquerra Republicana de les retallades que ha d'aplicar aquest estiu. Anem ja a hospital per hospital,
molt indignant, és que és molt indignant. Encara que no s'ha aprovat, m'estan dient que perquè no s'ha aprovat un pressupost per qüestions polítiques que no tenen a veure amb sanitat, a l'estiu ens quedem i juguem amb la vida dels pacients. Bàsicament, sí. És una conclusió molt pròpia.
Però tu no pots anar canviant partides, eh? Tu no pots passar una partida d'agricultura a sanitat, eh? Jo parlo de la normativa, no?
Possiblement, però estem parlant d'una situació seriosa, molt seriosa.
Doncs anem a l'hospital més gran de Catalunya, la Vall d'Hebron de Barcelona. La reducció de pressupost serà de 33 milions d'euros i haurà de tancar durant aquests mesos d'estiu, juliol, agost i setembre, gairebé 272 llits. També disminuirà la seva activitat quirúrgica programada no urgent amb aquests 3 mesos, juliol, agost i setembre. Marxem a l'Hospital de Bellvitge, reducció de 11,5 milions d'euros del pressupost i serà un dels hospitals, com molts a Catalunya, que no podrà contractar personal substitut d'estiu. A més, també hi haurà a tots els hospitals una reducció de compra, restriccions, és a dir, no anar al mercat a comprar el més car, sinó també a buscar la millor relació qualitat-preu. Bé, això està molt bé, però també ens obre un altre debat, no? Que és la compra de material sanitari, no? Les ofertes de grans laboratoris i de les negociacions de cara a material sanitari, on, per cert, hi ha una gran partida del pressupost d'aquests 11.708 milions d'euros.
Aquí estem parlant de gases, parlem de xeringues, de tot això. Estents coronaris, per exemple, de tot això, no?
Clar, de medicaments, exacte, no? La compra de material sanitari. I marxem ara tot seguit a Girona i a Lleida. Girona, l'Hospital Josep Trueta, en aquest cas el que allargue són les restriccions que ja tenia habitualment a l'estiu, és a dir, també incorpora ja el mes de setembre a les restriccions i no tornarà a la seva normativa, a la seva normalitat total i absoluta al mes d'octubre. I l'Hospital Arnau de Vilanova, reducció de pressupost de 5 milions d'euros, els sindicats calculen que hi ha el tancament de 90 llits, i amb aquesta casa també disminuirà les substitucions d'estiu. És normal, lògic i habitual que el personal que treballa durant tot l'any ha de fer les seves vacances reglamentàries, que també són necessàries fins i tot per al seu descans, però el problema és la falta de personal substitut, de contractes interins, i en aquest cas el que sí que com a alternativa es donarà que a la persona que estigui treballant faci hores extra. És a dir, si són dos, un està treballant, l'altre està de vacances, doncs la que es quedi faran hores extra, perquè finalment el conseller de Salut, Manuel Balcells, va rectificar amb moltes declaracions contradictòries que ha fet. La seva última declaració és que es garantirà l'assistència mèdica a tots els catalans i catalanes al llarg d'aquest estiu.
Pues jo no m'ho crec. Anem a parlar precisament de tot això i traslladem totes aquestes preguntes i les sensacions i tot aquesta retallada, i sobretot com rep el personal sanitari tot això. En parlem amb el Raül Ceresuela, que és delegat de SATSE a la Vall d'Hebron i, a més, membre de la Junta de Personal, de la Mesa de Junta de Personal. Raül, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Com valoreu aquesta situació i aquest anunci que ha fet el govern de la Generalitat?
Bueno, t'ho pots imaginar, amb molta indignació, el primer, incredulitat, preocupació. Els adjectius tots possibles que vulguis intentar d'imaginar-te, no? Radicalment una etapa que havíem tingut de progrés, d'un govern que es pot considerar d'esquerres, no?, que mira per la sanitat pública i que, bueno, pues pensaven que això ho estava fent. I ara, de sobte, pues, no sé si, com tu bé has dit, per la manca de pressupostos, perquè ja s'imaginaven una desfeta electoral, no?, o el que sigui, fan unes retallades. Tornem a l'època convergent, no?, abans a l'etapa del 2012, de les retallades absolutes, no? I aleshores pues, no entenem res.
Estem parlant, el govern diu que falta una partida de 300 milions d'euros. Bé, jo en termes, en comparació amb altres partides pressupostàries, em sembla poc, no em sembla gaire diners, 300 milions d'euros. Que ho són, que ho són, però dic, penso, on vull anar a parar és que si hi ha voluntat es treu això.
Correcte, no? Si vostè analitza i mira els pressupostos de la Generalitat, és que hi ha d'altres partides que es poden treure, jo crec, El que passa que, jo no sóc tampoc, jo sóc expert en l'àmbit sanitari, no?
Sanitari,
i no vull menysprear altres departaments, altres tal, però jo crec que es podria fer d'una manera, si més no, que no suposés tant afectació per a la salut de les persones, directa, no?
De fet, a l'Hospital de la Vall d'Hebron, que seria un dels vaixells insígnia de l'Institut Català de la Salut, revidarà el pressupost uns 33 milions d'euros, que això significa tancar 272 llits els mesos de juliol, agost i setembre. Clar, què passarà? Com s'atendrà el personal? A partir d'aquí, quan passen aquestes coses, des del punt de vista del personal sanitari, com s'arreglen les coses?
Pues bé, si això li afegim que el tancament d'ambulatoris, de CAPs, no?, d'atenció primària, de que ja han dit que no cobriran directament cap suplència, no?, ni baixes ni res, pues aleshores ho pot imaginar. Això és un efecte dominó que fa que, no?, un torpedo a la línia de flotació de la salut, no?, i aleshores la gent, pues, si es troba a l'ambulatori tancat o el seu metge de vacances o el que sigui, pues, haurà de venir a urgències, d'aquí dels hospitals, i aleshores amb urgències que amb el personal en llits tancats, pot fer un efecte dominó, pues, que tornem a aquestes visions que estem acostumats a play there, que amb unes pandèmies de grips, no?, que podem veure, pues, a gent esperant-se aquí als passadissos, no?, cosa que aquí s'havia corregit molt, no?
Sí.
Podem tornar a aquests escenaris, no?
Clar, estem parlant d'una situació perquè, per exemple, és una situació ficció que pot passar perfectament, no? És a dir, imaginem un CAP que té 3-4 metges i que un agafa la baixa. Agafa la baixa perquè es posa malalt, que agafa la grip i necessita... Clar, això no substituirà. Llavors, encara a la no substitució per vacances s'afegeix que no substituiran les baixes.
Correcte.
És una situació una mica de me l'estic jugant, no, eh?
Preocupant, molt preocupadora. No es pot fer un missatge com volen que fem, no?, a la població, de dir no passa res, està molt estudiat, no? Sí que han donat explicacions clarificadores, però nosaltres tenim experiència amb el sector, per desgràcia. Jo porto 30 anys treballant en aquest hospital, 10 anys de sindicalisme, i he viscut, les he viscut totes, no? I sé el que significa els tancaments de llits d'estiu, que afecta directament a la seguretat del pacient.
D'acord.
No? Aquesta cosa que no vol que es nombri, no? I que no es alerti a la població, pues sí, afecta directament a la salut de la població.
Bueno, que és que no es nombri és una... Que quasi a la que pares a reflexionar una mica, ràpidament arribes a aquesta conclusió. Però una cosa que segurament em podràs respondre, perquè si, amb tants anys a l'esquena de tables, ja segurament que m'ho podràs respondre, i és... Clar, em dóna la sensació... És només una sensació, te la trasllado a tu aquesta sensació. I és que s'està... el govern, en aquest cas, l'administració, s'aprofita de la vocació del personal sanitari, de la responsabilitat. Sí. És a dir, retallem, però sabem que com són gent responsable que té una vocació, doncs faran el que calgui per arribar on no es pot arribar.
Mm-hmm. I es fa, i això sempre, no? Perquè això és una de les coses que tenim. Tenim una... que això hem de treure a pit, no? Tenim, i ho han demostrat amb el Covid, tenim el sistema sanitari amb un personal pues, més eficaç i eficient quasi del món, no? O sigui, estem considerats, jo parlo sobretot d'infermeria, estem considerats de sempre pues, una de les, dels estaments més preparats i més eficaços de la Unió Europea, perquè sempre es fan creus, no?, que com podem treballar amb un pressupost tan ínfim, no?, donant l'atenció a la població que fem, no? Per exemple, al Vall d'Hebron atenem una població directa de 500.000 persones, més gent de fora de Barcelona, de la metropolitana, millor més del 30% dels pacients que venen, d'Andorra, de Mallorca, o sigui, és una passada, no? I aleshores, juguen amb això, i el més fastigós per mi, juguen que nosaltres portaven 16 anys sense rebre cap augment de sou, no? I per fi es va signar el 2023, i menys mal que ho van signar, un conveni, una millora de conveni, i també amb aquesta excusa ens volen fer culpables. Ens van dir que van calcular malament la plantilla a l'hora de fer els càlculs de les pujades de sou i que van calcular el primer semestre del 2023 i que va pujar al segon semestre i que per això han de retallar nòmines directament. I això, no? I, bueno, pues, és que ens fan sentir culpables, no? Com ara t'has pujat el sou, no? Pues ara ho pagarà. Treballar més i atenem pitjor a les persones, clar.
Raül, cap on anem? Quin futur preveus davant de tot això?
Pues jo directament, nosaltres a les mobilitzacions no assumirem. El dia 20 de juny ja fem la primera, escalfem motors, i a la rebel·lió, i això és el que, per la part sindical, aquest sindicat és el que no dubtarà en fer-lo i ens trobaran sempre endavant, no?, per protestar.
Doncs senyor Raül Cedesuela, delegat de SATSE a la Vall d'Hebron i membre de la Junta de Personal, escolta, gràcies per aquestes explicacions, aquestes impressions que ens has donat, molt amable.
Doncs moltes gràcies per donar-nos veu i igualment, un plaer.
Doncs això és el que ens explicava el Raül. A partir d'aquí, cadascú que pugui treure les seves conclusions i... Ja està. Bàsicament ja està. De seguida parlem d'una altra situació. Tens malsons a la feina? Parlarem dels malsons a la feina. Hi ha persones que això va molt lligat a l'estrès i al burnout. El burnout és aquesta terminologia anglosaxona per definir quan estàs cremat de la feina. Vull dir, és això. Estar cremat de la feina, tenir malsons i estrès. En parlarem d'això. Tens malsons a la feina? En parlarem. Però abans parlarem també de les classes d'estiu, de l'ESHOP, de l'Escola Superior d'Hostaleria de Barcelona, i en parlem de seguida aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Fins ara.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Hay muchos cars. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
¿Tienes astigmatismo y no te permite ver de lejos? En Instituto Oftalmológico Tres Torres y en un segundo eliminamos una dioptría con el láser Amaris 1050 y anestesia con gotas para no alterar tu ritmo de vida. Pide tu primera visita informativa gratuita en el 93-298-79 o en iotc.net.
Cansat de desxifrar cada mes la factura de la llum? Som allò que necessites. Fenia Energia, una companyia formada per més de 170 empreses instal·ladores de Catalunya que ofereixen un servei proper i de confiança perquè tinguis la millor tarifa en electricitat i gas.
I si ets un petit productor, et representem al mercat oferint-te les millors condicions, mirant pel teu estalvi i seguretat.
Fenia Energia, l'energia que impulsa el teu entorn. Veureu l'energia d'una altra manera.
Ven a Facilmóvil y siente el placer de acertar. En Facilmóvil encontrarás las soluciones más actuales en armarios, dormitorios, salones y muebles juveniles a medida. Pídenos cita o llámanos y vamos a tu casa. Facilmóvil.es.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al máster universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Oh, amics, cuina, cuina. Ja sabeu que cuina és un plaer. Bàsicament, a qui li agrada cuina és un plaer. I a partir d'aquí també pot ser una professió de present i de futur. I això a l'Escop ho sap fer molt bé, perquè d'això es tracta l'Escola Superior d'Hostaleria de Barcelona. Però ara ve l'estiu. I què es pot fer a l'estiu? Doncs l'Escop està preparant, o prepara, cada any uns tallers d'estiu per a nens i nenes des de l'1 al 19 de juliol. Parlem de què van aquests tallers d'estiu i en parlem amb el cap de cuina de l'Escop, la cap de cuina de l'Escola Superior d'Hostaleria de Barcelona, el Jordi Narro. Jordi, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Què tal, com estàs? Cuinar és un plaer, Jordi. Què t'ho he de dir? Què t'he de dir jo?
I menjar més, eh?
Menjar encara més, fins i tot. Bé, ara que ve l'estiu, a les copes prepareu cada any aquests tallers d'estiu. Des de quan esteu fent aquests tallers? Quan va començar tot això?
Bueno, això ho vam arrencar l'any passat com una idea pilot, a dir, ostres, anem a veure... Jo sóc pare d'una nena de 12 anys, un nen de 14 anys, i moltes vegades els pares, quan arriba l'estiu, no sabem què fer amb els nens, es col·loquem sempre els típics casals, que no els acaben d'agradar, perquè no acaben ser al gust de tots els nois, i se'ns va acudir a dir, ostres, per què no ensenyem aquests nens en unes setmanes, que aprenguin unes coses bàsiques de cuina, que s'ho passin bé, que disfrutin, no? A part d'aprendre, que disfrutin aprenent, no? I vam fer una miqueta com una prova pilot, com et deia, l'any passat, i va anar superbé, els nois van quedar molt, molt contents, i vam decidir aquest any tornar-lo a fer i ampliar també alguna setmana més, perquè ens reclamaven, ostres, poder ampliar una setmana més. I aquest any fem 3 setmanes de casal d'estiu. Sí, que és molt interessant, la veritat.
Molt bé. I què s'aprèn aquí, aquests tallers d'estiu de l'Escop?
Bueno, bàsicament, intentem fer una recepta i una cuina molt, molt atractiva, pensant a què són nens que tenen, venen molts d'ells amb nivell 0 i alguns que venen amb nivell de casa, són nens que tenen inquietuds, a dir, ostres, veuen amb el Masterchef, fan cuinetes a casa i tal, molts d'ells ja venen amb unes inquietuds culinàries, que això és molt important quan venen al taller, que tinguin unes inquietuds culinàries, i quan arriben, però no fa falta que tinguin un nivell bàsic de res, venen aquí, bàsicament ens fem unes receptes cada dia divertides, fem l'esmorzar junts, fem el dinar que dinaran junts i fem receptes molt divertides, des de dolços, cakes, piruletes de xocolata, diferents tipus de pastes fresques, hamburgueses, fetes per ells d'autor, ens ensenyem inclús a fer una paella, si fem concurs de croquetes, vull dir, és una cosa que s'ho passen, la veritat que s'ho passen superbé, amb un ambient distès, ¿vale? I una cosa que ens agrada molt i que jo creiem que és molt important, que li perdin la por a la cuina. ¿Vale? La idea és, ostres, que una miqueta que comencin a engrescar-se, a entrar dintre la cuina, que li perdin, que perdin aquesta por als focs, als forns, a cremar-se, a tallar-se, i que agafin confiança en si mateixos a la cuina. Jo crec que això té un valor per a ells incalculable de cara al futur.
Escolta'm, i què s'ha de fer per apuntar-se a aquests tallers?
Pues és molt fàcil, això és contactar a l'escola, ja sigui via mail o ja sigui via telefònica, trucar, no és per a gaire perquè tenim les places ja al límit, estem ja amb l'aforament gairebé ple, però bueno, encara queda alguna plaça, llavors qui vulgui apuntar-se, pues que jo l'engrescaria que truqui a l'escola i bueno, i es explicarà una miqueta com funciona, quina setmana vol anar, o si vol anar les 3 setmanes, 2 setmanes, pot triar una miqueta a la carta. I això, sobretot, d'una mica de manera, això, ganes de divertir-se, ganes de passar-s'ho bé i que bueno, hi ha un mínim de ganes d'aprendre a cuinar, no? Amb això, pues, és més que suficient.
Senyor Jordi Narro, cap de cuina de l'escola, escolta'm, gràcies per tot això i felicitats per l'iniciativa d'aquests tallers d'estiu que tenen tant d'èxit.
Molt bé, gràcies a vosaltres, un plaer.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bé, cuina està molt bé, està claríssim que sí. Mireu aquest titular que fins i tot segurament, igual molts de vosaltres, us sentireu una mica identificats. Més d'una quarta part dels catalans reconeix haver tingut malsons amb la feina. Clar, el problema és quan és una qüestió puntual per hi ha una càrrega de feina o quan és una qüestió recurrent, és a dir, que habitualment hi ha malsons amb la feina. Llavors és aquí quan hem d'aixecar les orelles. Intentem treure l'aigua clara, si tens malsons a la feina, i parlem amb el senyor Sergi Torondel, que és psicòleg a Centres Gavi Medi i, a més, professor de psicologia de la Universitat Abat Oliba Ceu, per fer una analítica de tot això. Què hem de fer? Com hem de reaccionar davant d'això? Què ens està dient aquest malson de la nostra situació a la feina? Sergi, bon dia, benvingut.
Molt bon dia, gràcies.
Per estar aquí amb nosaltres. Tu, no sé si tu tens gaires malsons a la feina.
Mira, afortunadament no. Malament aniríem si a la meva feina tinguéssim malsons.
Bé, jo d'entrada tampoc. Algun dia puntualment, quan ha passat alguna cosa, una entrevista que no sortia, igual estava una mica neguitós. Però què passa? Quan és sovint, quan passa de forma sovint que hi ha malsons amb la feina, què vol dir això? Bueno, què vol dir? Sembla que no hem d'estar gaire bé, potser, no?
Bueno, al cap i a la fi, el malson és un símptoma. Pot voler dir, bàsicament, dues coses en general. Una és un temor, una por, alguna cosa que succeeixi, no? El malson sempre té una connotació negativa d'una por que passi alguna cosa. I, per tant, quan tenim algun malson és o perquè hem viscut una situació que ens ha deixat malament o que tenim por a viure una situació que no ens afavoreixi. Mm-hmm. O bé, situacions que han succeït al llarg dels dies en aquest entorn, en aquest cas a la feina, i que no hem acabat de processar, no hem acabat de digerir d'alguna manera, i llavors el nostre cervell les transforma en forma de malsons i va juntant cosetes i llavors fa que, mentre estem dormint, això aparegui. Doncs això, al cap i a la fi, és un símptoma.
Aquests malsons són una vàlvula d'escapament, en aquest cas, de totes aquestes angoixes que explicaves?
És una forma que el cervell té d'avisar-nos de que alguna cosa ens està preocupant, si més no. Per tant, sí, és una vàlvula d'escapament de que el cervell està intentant processar alguna cosa que nosaltres, en el nostre dia a dia, no estem sent capaços de fer.
D'acord. Bé, sembla que quan parlem de situacions a la feina tenim l'estrès, els malsons i el burnout, l'estar cremat. Clar, a partir d'aquí, com intentar tenir una bona salut a la feina davant de tot això? Perquè a vegades és inevitable, no? A l'estrès, sobretot, moltes vegades és inevitable.
Clar, quan parlem d'estrès en psicologia, i potser entro en el camp més específic, però crec que és molt bo fer aquesta aclaració. Dintre de l'estrès podem parlar d'un procés que es diu, o d'una part que es diu eustrès, sí, i una part que es diu distrès, d'acord?
Sí.
L'estrès com a tal és una espècie d'activació corporal. Tots vivim en estrès en el nostre dia a dia i l'estrès, per dir-ho així, és necessari. Ara bé, el que hem d'intentar és no entrar en distrès. Distrès és quan estem sobresaturats. anar en eustrès ens ajuda a estar activats, estar concentrats, estar actius, tenir ganes de projectes, estar amb mobilitat bàsica. Però quan estem en distrès, que aquí és el problema, és quan el nostre dia a dia se'ns fa tan feixuc, quan tenim tantes coses a abordar, que sembla que haguem de pujar l'Everest sense cap mena d'ajuda. Llavors, el nostre cervell comença a veure com que escalar aquella muntanya i tota aquella tasca, de totes aquelles tasques que hem de fer en el dia a dia, no arribarem, llavors comencem a anticipar. Aquesta anticipació ens genera, doncs, ens pot generar malsons, a discussions, a estar més irritables, a no descansar a les nits, i això pot desencadenar en una angoixa i en un possible burnout, en estar cremat.
Dóna la sensació, almenys les xifres així ho diuen, no sé si serà així o no, però suposo que també és molt orientatiu, que això passa cada cop més, que cada cop més la gent té més malsons i té més burnout i està més estressada a la feina. Sembla que és una malaltia contemporània, aquesta. Dóna la sensació. És així?
Sí, és així, és així. És un, com tu molt bé has dit en el titular d'aquesta notícia, un quart de la població està patint burnout o angoixa. Això vol dir que el nivell d'absentisme en les diferents empreses, en els diferents sectors, és altíssim. Absentisme vull dir gent que s'agafa una baixa per angoixa o per depressió o per burnout, que ja existeix, perquè no poden més en el seu dia a dia a la feina. Llavors, això ens ha de fer reflexionar. Òbviament, no ens ha de fer reflexionar els psicòlegs. Els psicòlegs ja ho tenim reflexionat. Ha de fer reflexionar, doncs, a l'Estat, a les empreses i als directius i als líders que sobresaturen el personal amb moltes tasques, amb un temps rècord que potser no poden assumir i que provoca, doncs, tota aquesta sintomatologia.
I si jo continuo a la feina, per exemple, i continuo tenint tota aquesta sintomatologia de malsons, d'estrès, de diestrès aquest que explicaves, i tot això, on pot desembocar amb malaltia, amb la meva salut, tot això?
Clar, pot desembocar molt greument. És a dir, al final, cardiopaties, problemes de pell, possibles, m'atreviria a dir, problemes oncològics poden desencadenar per aquí, perquè al final tot això té a veure amb una oxidació celular, amb un problema celular, amb un problema sanguini, que també pot haver. Llavors, al final, això fa que el risc de patir, com t'he dit, cardiopaties, problemes patològics de càncer, etc., puguin aparèixer més, perquè no deixen de ser problemes que a vegades apareixen com a conseqüència. Has de tenir una predisposició, a vegades, genètica prèvia, però si tens una predisposició pot accentuar aquests problemes entre molts altres problemes somàtics que deixin conseqüències cròniques als treballadors i treballadores.
Doncs, senyor Sergi Torondel, psicòleg a Centres Gavi Medi i professor de la Universitat Abat Oliba Feu, escolta'm, gràcies per aquestes explicacions que s'has donat, molt amable.
Res, a vosaltres, un plaer.
Així estava, que de seguida parlem de l'actualitat policial amb l'Aima Viudes, portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra, entre altres coses. Si penseu que parlem d'una estafa que s'ha fet a una dona gran per part d'una treballadora de la llar, i després si penseu que només a les classes, a les escoles, se superen els 30 graus, esteu equivocats. Hi ha comissaries que també superen aquesta temperatura. De seguida en parlem de tot això. Però, abans, necessites fer reformes a casa? Doncs mira, Natalier, doncs ofereixen projectes personalitzats per tu. Projectes en cuina, en bany, en reformes integrals des de fa més de 30 anys amb els millors professionals propis que ho faran especial per tu. I vols saber més? Sempre amb la millor qualitat i acabats. Preus immillorables, dates d'entrega i plaços garantits i ofertes i regals per cada projecte com dibuixos i rendes gratuïts. Vine a visitar la nostra exposició a la via Augusta 106 o truca al 606 34 67 23. 606 34 67 23. Atelier, la teva llar en bones mans.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al máster universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Steven Seagal es un gran amigo, pero como enemigo no tiene precio. Buscando justicia y contratado para matar. 2 de Steven Seagal. El sábado a las 10:30 de la noche en 13.
Let's go, girls. Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Parlem d'actualitat policial amb l'Imma Viudes, portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra. Imma, com estàs? Benvinguda.
Hola, bon dia, José Miguel.
Encantat de parlar amb tu, com sempre. Escolta'm, la primera, si et sembla, parlem de temperatures, perquè aquí hem parlat molt de les temperatures insuportables a les classes amb els nanos, que ara s'estan repartint ventiladors i demés, però veig que la comissaria de Sant Boi també s'han superat els 30 graus. Tampoc teniu aparells d'aire condicionat, o com va?
Doncs aquesta notícia la podries traslladar a altres comissaries de Catalunya i, a més, cada any denunciem el mateix problema, però en aquest cas la primera que ens ha fet saltar les alarmes ha estat la comissaria, com deies, de Sant Boi, que, per cert, si algú té previst anar a posar una denúncia a aquesta comissaria, que s'ho repensi bé, eh? Perquè realment ho passarà una estona malament.
Que es porti un vano.
Perquè, com dius, efectivament, no funciona l'aire condicionat des d'allà fa diversos dies, ja fa com... Em penso que fa dues setmanes que ja els companys van denunciar aquesta situació i encara no s'ha posat més remei que uns pingüinos que efectivament sí que poden donar una mica de solució a la part més immediata de l'espai, però que evidentment són completament insuficients per donar un servei amb garanties i a més doncs, que poden provocar cops de calor amb la gent gran i amb els mateixos companys i companyes que ho estan passant realment malament. I el problema és que cada any tenim el mateix problema i no hi ha manera de que se li posi una solució o una prevenció en condicions. Perquè tenim les infraestructures que tenim uns edificis que en alguns casos tenen molts anys, en altres no, però el no tenir pressupost suficient per fer una mica de manteniment d'aquestes infraestructures, tenim edificis que en alguns casos es cauen a trossos, doncs evidentment cada estiu acabem denunciant aquest problema. Tant és així que fins i tot en aquesta comissaria concretament els companys anunciaven que han començat a trobar-se doncs, paneroles o cucaratges, no? Com se dice.
Ja, sí, ho has dit bé.
I evidentment és una qüestió doncs, molt desagradable i que bueno, d'alguna manera ho traslladarem als nostres companys de Seguretat i Salut Laboral per veure què fem amb aquesta comissaria.
Però és que no hi ha diners ni per reparar l'aire condicionat o com va? Jo ja no dic canviar l'edifici, però...
La solució a curt termini és posar pingüinos, però després quan hem de fer un manteniment o una reparació d'una infraestructura que té un cost molt elevat, la burocràcia del sistema fa que es triguin molts mesos, en alguns casos, a resoldre segons quines deficiències estructurals dels edificis i en aquest cas doncs, l'aire condicionat és un problema que tenim cada any. Perquè estic segura, José Miguel, que si fas una mica de memòria, ens anem a programar de la temporada passada i vam denunciar aquest problema en altres llocs. I el problema és que ho seguirem patint. Tenim uns edificis, o millor dit, tenim uns professionals de primer nivell i que estan treballant en uns edificis que en alguns casos es cauen a trossos i no ens ho mereixem, la veritat.
Bé, i després, dit això, que veig que tot el servei està a tres quarts del mateix, parlem de la detenció, perquè el cos de Mossos d'Esquadra ha detingut a Barcelona una treballadora de la llar per estafar 62.700 euros a una dona gran. Què ha passat? Com era tot això?
Sí, cal felicitar aquí els companys de la Unitat d'Investigació de les Corts per la bona feina. Han detingut, o van detenir, millor dit, el 21 de maig, una dona de 24 anys, que era la treballadora de la neteja d'una senyora de 81, evidentment vulnerable, no? Que va detectar doncs, que se li havien fet càrrecs no autoritzats amb una de les seves targetes bancàries. No? Van a retirar diners i va veure doncs, que no podia perquè havia superat el límit. Al fer comprovacions, se n'adona que li havien fet operacions que ascendien, atenció, a més de 32.000 euros. Què va fer aquesta senyora? Doncs, evidentment, va anar a denunciar, va veure que havien fet més moviments bancaris amb altres targetes i el que explicava era que la senyora havia perdut dues targetes i que la dona de la neteja les havia trobat i li havia entregat. A partir d'aquí els companys ens comencen a tirar del fil, evidentment, no? I detecten, doncs, que aquesta senyora és la que està fent compres fraudulentes, la que està fent aquestes extraccions i que sempre feia imports, extraccions d'imports similars. Bueno, total, al final acaben detenint aquesta senyora i va passar a disposició el dia 24 de maig. I, com dèiem, no? Felicitats, companys i companyes, per aquesta detenció, no?, que bueno, com a mínim, doncs és per estar content.
Sí, sí, i tant que sí, eh? Doncs, Imma Viudes, portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra. Escolta, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
Una abraçada, bon dia. Doncs de seguida arribem a la una, però abans vull recordar-te que el proper dimarts, dia 18 de juny, la setmana que ve, estarem en directe des de les instal·lacions de Corsa amb motiu del seu 50è aniversari. Estarem en directe des de Corsa a Barcelona, al carrer Sardenya 399, com cada dia, COPE Catalunya. I ara arribem a la una. Continuem explicant tot el que t'interessa a mediodia, COPE, amb Pilar García Muñiz, i després parlem de pediatres i addiccions digitals.
Es la una a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.